de 9 a 12, Carrer Major.
Seguim a Carrer Major. En aquesta segona hora parlarem d'abelles a Torredembarra. Anirem fins a Montblanc per conèixer les cortines i celebrarem els 35 anys del Ball de Diables de Tarragona. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona, en col·laboració la xarxa de comunicació local. L'aparició d'abelles asiàtiques a casa nostra ha fet estar en alerta als apicultors i a la població en general. Avui volem conèixer com és aquesta abella i quins efectes té la seva presència entre nosaltres. La Raquel Martínez, des d'Ona a la Torre, n'ha pogut parlar amb un apicultor, el Daniel Arrèbola, president de l'associació Apis Urbis.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona a la Torre, 107.0 FM.
En el mundo hay mil flores y todo va bien, y la gente es muy buena dentro de esta colmena, y mi vida dulce como la miel.
Amb la cançó de La Colmena, de l'amic Oscar Bolés, nosaltres avui volem parlar d'abelles i per fer-ho tenim aquí als estudis d'Ona a la Torre el Daniel Arrèbola, que és el president d'Apis Urbis, a més de ser un apicultor que té molta feina a la contrada. Dani, molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, Raquel.
Volem parlar de les abelles per la importància que tenen a l'ecosistema, però també perquè hem sabut i has detectat que ha arribat la vespa asiàtica aquí al camp de Tarragona i això, evidentment, porta uns reptes que s'han d'entomar de bones a primeres.
Sí, bueno, és una crònica d'un fet que era anunciat ja, feia temps que l'estàvem esperant, el que ha fet un sprint. O sigui, nosaltres calculàvem que trigaria un o dos anys més encara, però ha fotut una apretada enguany amb l'oratge que hi ha hagut enguany i ja la tenim aquí. Els agents rurals ahir van identificar-ne dos a Segur de Calafell i ara de cop i volta ara s'ha despertat una mica de psicosis. Les que jo conec que estan certificats, que hem parlat amb agents rurals i ens han certificat, són aquests dos de Segur de Calafell i un possible com a Ruga. Més enllà d'això ja no, però de totes maneres sí, és un... ja les tenim aquí.
Parlem de la vespa asiàtica, en el sentit que pel que hem conegut a través dels mitjans és les morts, no?, derivades de les mossegades, que no picades, no?, de les vespes a Galícia, o hem de parlar de picades mossegades, ara em corregeix si no és així, però sobretot també perquè és una amenaça per les abelles, i en aquest sentit hem de contextualitzar, no?, la funció de les abelles per l'ecosistema i també per la nostra dependència com a humans.
Mm-hmm. Sí, de fet, aquesta vespa ve molt especialitzada en caçar abelles de la mel, la Apis mellifera, i té una tècnica, doncs, que la té molt integrada. Es posen davant de la caixa d'abelles esperant amb un vol estacionari com si fos un helicòpter, i en el moment que l'abella arriba carregada de pol·len i mel, pam, l'intercepten, li tallen el cap i les ales i se l'emporten cap al niu per alimentar la cria. Llavors, en èpoques de l'estiu fort, a finals de juliol, a principis d'agost, quan els nius secundaris, perquè aquestes vespes tenen diferents fases, els nius, quan ja estan creixent aquests nius secundaris, es dediquen sistemàticament a buscar nius d'abelles i a exfoliar-los. Tant és el punt que arriba un moment que quan les abelles, quan comencen a veure aquests animals, el que els hi passa és que no surten, es queden tancades a dins de les caixes, els agafa por i no surten. Però no és només per les abelles. El fet que aquests animals són tan prolífics, són tan grossos i són tan ferotges, doncs, que amenacen molt més sectors que no per l'apicultura. De fet, està demostrat a la Galícia, amics apicultors amb els que estem en contacte ens envien contínuament vídeos d'avespes asiàtiques devorant les prunes d'una prunera, devorant préssecs, devorant vinya, en el moment que troben un fruit madur i troben algun que estigui, doncs s'hi dediquen a molta fruïció.
La vespa, diguem que és una amenaça per les abelles, i no només parlaríem de que pot perillar la producció de mel, sinó que de les abelles en depèn gran part de la pol·linització dels arbres fruiters i fins i tot de moltes altres espècies, no?
Clar, tot està vinculat, no? Tot és un... I la base de tot, pues, al cap i a la fi, és la producció vegetal, no? Les plantes són les que sostenen tots els animals i a nosaltres mateixos. Clar, aquestes vespes estan arribant aquí. També s'ha de contextualitzar una miqueta, perquè a vegades tornar les coses molt polars ho distorsiona, no? A veure, nosaltres aquí a la península Ibèrica tenim més de 1.000 tipus d'abelles que hi viuen. Les abelles a la mel són una entre 1.000. Hi ha moltes abelles que polinitzen, hi ha moltes abelles que col·laboren amb la polinització del terme. La vespa velutina s'ha especialitzat en l'apis mellifera, en aquest cas ibèrica, que és la que nosaltres tenim aquí en major part, i afecta molt amb aquesta abella, que a més té una importància econòmica perquè representa una activitat industrial i ganadera i que i té una influència en el producte interior brut, no? Però en el sentit de que no, la vespa velutina envers a la polinització a l'ecosistema no li fa mal. Mm-hmm. Com si diguéssim, a l'ecosistema en general no li fa mal, perquè hi haurien altres individus que ocuparien aquest espai que ocupen les abelles, no? De l'abella de la mel.
Sí, hi ha apicultors, però, que estan registrant ja grans pèrdues a dia d'avui, que s'estan quedant sense abelles pràcticament. Hi ha alguna manera de parar a la vespa velutina?
Uf. Els apicultors gallecs, que són ara per ara els que s'ho han pres per incompetència de l'administració d'allà de Galícia, els apicultors han pres la justícia per la seva mà i s'han organitzat. Per exemple, nosaltres estem en contacte amb un senyor que es diu Tomàs Rivero, que ha muntat l'equip UV de velutina, amb quatre voluntaris i amb un camió que els ha deixat una empresa de construcció, es dediquen a retirar nius d'abelles i de vespes velutines cada dia, en tiren un parell o tres. Llavors, aquest home és un exemple de l'afectació. Aquest home tenia 600 caixes d'abelles fa 10 anys i avui en dia li queden 60. I és un apicultor de 76 anys amb una experiència dilatadíssima, un home que sap d'abelles el que no s'ha escrit. Llavors, això, la velutina s'està extenent d'una manera tan exponencial i tan bèstia que els apicultors hem sigut els primers a rebre, no? Perquè som els que, i sobretot els apicultors estants, perquè hi ha els apicultors estants i els transhumans, els que van bellugant les caixes d'abelles una banda a l'altra. Llavors, els transhumans, doncs, estan 20 dies, 30 dies en un puesto, i quan un eixam de vespes detecta un arnà, normalment quan ja es comença a dedicar a aquell arnà ja marxa. Llavors no els hi afecta tant això. Afecta sobretot a petits apicultors que tenen 2-4 caixes, que tenen un niu a prop i aquest niu de vespes se centren en aquestes abelles, no? Mm-hmm. Llavors, clar, és un aspecte que és molt, molt, molt raro, bueno, és molt raro, no? És allò que diem, és econòmicament insostenible, perquè afecta moltíssim a gent que tenim molt poc pes amb la societat econòmica. Dic petits apicultors de 2, 4, 12 caixes d'abelles, l'home que té un presec de vinya al costat de casa seva i les abelles, les vespes se senten aquí. Llavors, no se li està donant la importància fins que ara enguany a Galícia hi han hagut ja que assegurats 3 casos de morts per la picada de la vespa velutina, i em sembla que en els anys anteriors n'hi van haver 2 més, que no sé si s'han comptabilitzat amb aquest total. I ara és quan està agafant una mica de visibilitat en el moment que estem veient que ens afecta als humans de manera directa i a la vida, no? A la vida nostra.
Des de Pis Urbis, quins consells esteu donant per detectar primer si es tracta d'una vespa velutina i per diferenciar les vespes de les abelles, etc., que em sembla que encara tenim molta cosa a aprendre en aquest sentit. Quina és la feina que esteu fent des de Pis Urbis?
La primera que hem fet ha sigut formar-nos. Portem 2 anys invocant a apicultors de Galícia, connectant amb Xavecat, que és la xarxa de la velutina de Catalunya, doncs informant-nos de tots els avenços que estan a vent-hi, de com es fa trampeig. I llavors, fins ara tenim uns socis, al Montseny, que han sigut els nostres l'avançadilla, que ells ja pateixen la velutina des de fa un parell d'anys i es va començar a trampejar allà al Montseny. Llavors, aquí a Tarragona ja teníem previst, de fet un company i jo s'anem a Galícia ara aquestes setmanes que ve a aprendre a matar les velutines, a eliminar-les, i a nivell social volem impulsar un projecte similar que ha fet aquest senyor Tomàs Rivero, aquest apicultor galec, en el qual ens va assenyalar la importància que té de trampejar al començament de temporada, abans de la primavera, ja que a l'hivern només els sobreviuen la vespa mare. No sobreviu tot l'eixam de vespes. Llavors aquesta vespa mare inicia un niu primari on cria les primeres vespes que s'encarregaran de fer-li de corte, que la sostindran encabat. Llavors aquests primers mesos de la primavera totes les vespes que cacem són vespes mares que fundarien un niu que encabat arribaria a tindre 3.000, 4.000 vespes. Llavors cada vespa que eliminem estarem eliminant 3.000. Llavors, el moment d'actuar és aquest. Llavors, es pot explicar un sistema molt fàcil. Si voleu saber si la vostra zona teniu vespes velutina, és molt senzill, és tan senzill com agafar una ampolla de plàstic de litre i mig, se li talla el coll, se li dona la volta i es posa cap a dins com si fos una nansa, la nansa de pescar el peix.
Sí.
I a dins es posa mig litre de cervesa, un quart de litre de suc de zumo d'aranda, no sé, gerds?
De gerds, sí.
De suc de gerds, perdó per dir marques, però n'hi ha un del Mercadona que és molt barat i és un del que té màxima concentració de gerds, i un quart de vi blanc. Repeteixo, un quart de vi blanc, un quart de suc de gerds i mig de cervesa negra. Amb això es posa, l'alcohol evita que entrin abelles a dins i crida moltíssim a la vespa velutina. Llavors, si teniu vespa velutina pel vostre entorn, molt probablement la veureu a dins del niu. Llavors, sapiguent que la teniu, doncs està molt bé mantenir aquests nius. Ara, de fet, no serveix massa, perquè ara ja estan els nius i hi ha moltíssimes obreres, però sobretot a la primavera, a partir del febrer-març, és importantíssim trampejar moltíssim. I l'associació, una de les coses que volem fer és ensenyar tècniques de trampeig perquè tots, tant associacions, col·lectius, llars de jubilats, casals municipals, escoles i particulars, doncs tothom s'atreveixi a trampejar i fer una xarxa de trampeig el més extensa possible, perquè sabem per experiències que hi ha hagut a les zones on vivien aquests apicultors que el treball col·laboratiu entre tot el municipi és l'única manera que han aconseguit reduir la presència de velutines a la comarca seva. Uh-huh.
Doncs estarem pendents de totes les activitats que aneu promovent des d'Apis Urbis a través de les xarxes socials i de la vostra pàgina web. Teniu informació que aneu actualitzant tot sovint, o sigui que busquem Apis Urbis, aquesta associació d'apicultura urbana de la qual ens n'ha parlat avui el Dani Arrèbol, el seu president, en motiu d'aquesta troballa d'aquests nius de vespa asiàtica al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
A tu, Raquel.
Viu l'estiu a Carrer Major.
Sabies que una de les llegendes fantàstiques més fascinants de Catalunya és la que expliquen els veïns de Pratdip? Es tracta de la llegenda dels dips. Els dips són uns gossos llop negres i endimoniats amb només tres potes que van escollir les muntanyes de la serra per evitar-les. De tant en tant, i només de nit, es deixaven veure, mostrant la seva silueta fosca en l'horitzó, fent brillar els seus ulls desafiants entre la foscor o atemorint els homes de nit al mateix poble. Però el que més preocupava els veïns era l'infortuni que suposava trobar-se els seus enramats atacats encara amb les marques dels ullals amb els quals el dip els havia xuclat la sang. Els dips van aparèixer representats per primera vegada en el retaule de Santa Marina del 1602. Després ho van fer el 1730 en un altre retaule en el qual prenien una imatge més ferotge i desafiant. I més tard van acabar presidint l'escut municipal.
Heu tingut mai a casa una cortina de cadenes d'aquelles perquè no entrin les mosques? Potser va ser construïda a l'empresa Sants Emill de Montblanc. Aquesta empresa de Montblanc fa anys va decidir reinventar-se i va començar a fabricar cortines decoratives. Ara exporten a tot el món i tenen una seu als Estats Units. Marxem fins a Ràdio Montblanc.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
Josep Ardila, les cortines fetes a Montblanc es poden trobar a tots els llocs del món, no?
No sé si a tots, però a molts seguríssim, eh? Doncs sí, a llocs tan coneguts, per exemple, com la seu de Google, l'aeroport de Nova York o l'empresa de roba Pull&Bear. L'empresa familiar va començar la seva reinvenció ja fa uns anys i ara exporta pràcticament el 80% de la seva producció. Avui ens acompanya aquí als estudis de la ràdio Josep Maria Sans, gerent de l'empresa i tercera generació ja de la família, doncs, que està al capdavant de l'empresa. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia, Josep.
T'hem enganxat avui aquests dies a Montblanc perquè la teva feina et porta a viatjar pràcticament per tot el món, eh?
Ah, sí, sí, m'has enganxat ja, perquè l'època d'estiu sempre és una època més baixa de viatges i de fires, i però realment sí, ens movem, ens hem de moure molt.
Uh-huh. Ara ho dèiem, l'empresa va néixer el 1926, ja sou la tercera generació de la família. Sí. Vau començar fent cadenes, cortines fetes amb cadenes, oi?
Bueno, sí, això va ser l'avi, uh-huh, que mentre estava estudiant a Barcelona vam fer una juguesca amb els companys d'estudis a veure si es podia fer una màquina que sortissin malles de cadena juntes, perquè abans sortien desenganxades. Llavors, això mentre estava estudiant als 16-17 anys, va fer una màquina, va fer la cadena que anés sortint tota enganxada una amb l'altra, i al tornar aquí a Montblanc doncs va començar a fer cortines per les portes, i crec recordar que la primera va ser a Cala Drogueret.
A Cala Drogueret, eh?
Sí.
Uh-huh. I a partir d'aquí va començar el negoci.
Sí, no? Aquestes primeres cadenes eren amb ferro, després el pare, sobre els anys 60-70, 50-60, va començar a estudiar l'anoditzat i l'alumini, com se donava color a l'alumini, que era una tècnica que molt nova en aquella època, que no es coneixia. Llavors va canviar la malla, vam començar a fer cortines ja d'alumini amb color. Llavors va començar a expandir el negoci, diguem, per tot el Llevant, i va començar, inclús ja llavors, als anys 70, l'exportació ja.
I potser la tercera generació és la que vau dir, ara ens hem de reinventar i hem de girar un negoci cap a una altra via, no? Cap a la cortina decorativa.
Sí, la cortina de tota la vida, doncs, bueno, ja anava de baixa, ja estava molt, molt vista, i llavors vam detectar, doncs, que la cortina podia fer, o la malla podia servir també per altres usos decoratius que no estàvem tenint en compte. Llavors vam readaptar tota l'empresa, orientant-la tot cap a element decoratiu, per fer una separació d'espais, una decoració mural, i tot personalitzable, perquè ens permet, cada malla és com un píxel, i llavors podem anar fent dibuixos combinant els colors de les malles.
Mm-hmm. Veneu sota la marca Crisca Decor, el nom tampoc sí. És casual, oi que no?
No, Crisca Decor, ja hi havia la cadena Crisca, que va ser la base, la que va fer el pare, i de Crisca ve de cristal cadena, cadena cristal, ajuntant les dos principis de les dues paraules va sortir Crisca, i mira, li va agradar i d'aquí venim. I Decor, perquè està orientat a decoració.
Bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
Ara comentaves que veu deixar de fer cortines per veu passar a fer cortines per ús decoratiu. Per què veu prendre aquesta decisió? Per què veu donar aquesta volta?
Bueno, el mercat ja és un mercat que era ja madur, la cortina ja es coneixia, tenia unes limitacions també, entraven altres elements, altres tipus de cortines que es feien servir per parar l'entrada dels insectes, i llavors vam detectar que hi havia clients que ens demanaven cada vegada més nous colors, nous usos, per això vull per una discoteca, això vull per un bar, i llavors vam dir, home, igual aquí hi ha una oportunitat de negoci, vam anar estudiant i vam anar desenvolupant.
Suposo que, com tots els inicis, no va ser fàcil aquest canvi. No sé si hi ha algun punt d'inflexió, algun projecte que us va fer despuntar i va dir hem d'anar cap aquí perquè això funcionarà.
Bueno, quan ja vam començar, ens va arribar un client americà, que després va ser el nostre distribuïdor, que ell també va veure possibilitats i ens va acabar d'animar a llançar-nos, perquè abans ho veiem, però dius, bueno, fa una mica de és clar, és un canvi, es costa una mica de llançar-se. I al venir ell i demanar-nos altres coses, vam dir, va, ara és el moment de fer el llançament. I això va ser sobre el 2002-2003, i molt ràpidament ell va començar a fer uns projectes molt espectaculars, inclús va estar va col·locar producte nostre a la cerimònia dels Oscars, el 2004. Llavors vam dir, doncs va, posem tota la carn a la graella, no? I vinga, fotem-li.
Els Oscars a Google a l'aeroport de Nova York, una bona carta de presentació.
Sí, sí, bueno, tenim la sort que hem aconseguit treballar amb molts bons dissenyadors, han valorat el producte, li han sabut veure el potencial que tenia, i llavors, bueno, als Estats Units han fet un munt de projectes, però també a resta del món. O sigui, hem treballat amb uns dels dissenyadors més famosos, com són la Patricia Urquiola, el Philip Stark, tots aquests han utilitzat el nostre producte en les seves decoracions d'espais. Sí, sí.
I ahir a Estats Units hi teniu algun punt físic?
Ara als Estats Units, fa 2 anys, vam obrir una filial i tenim 3 persones treballant als Estats Units, donant servei, en part produint i en part tota l'atenció comercial al mercat d'Estats Units.
Aquesta, suposo, Josep Maria, que és la mostra més evident de la internacionalització de l'empresa, no?
Sí, bueno, això també ha sigut un punt d'inflexió, ja, perquè dius, bueno, totes, nosaltres fabriquem tot aquí a Montblanc, és l'única seu que tenim, la fàbrica, nosaltres rebem el fil, fem la malla, li donem el color i muntem la cortina, el separador, o el que es necessiti a les necessitats del client. I clar, el fet d'obrir una altra seu ja és un, ja són paraules majores, no? Ja és un, uh-huh, és un pas més i vaja, ha sigut un punt d'inflexió que ara estem gestionant-ho i veient, però vaja, als Estats Units té molt de potencial per créixer.
Uh-huh. Com ens hem d'imaginar el procés de producció de la cadena? És una feina encara manual o ja està tot molt mecanitzat, diguéssim?
Està bastant automatitzat, però encara hi ha una part manual, encara hi ha una part d'artesania. El 90% dels projectes que nosaltres fem són personalitzats, tot és diferent, cada client ho vol a la seva manera, llavors sí que la cadena està automatitzat com es fabrica la malla, està automatitzat com li donem el color amb els banys anoditzat que fem nosaltres, però hi ha la part d'ensamblatge encara del muntar, és, bueno, també la part del dibuix està bastant automatitzat, però encara hi ha una part que es fa manual i es comprova manualment, es comprova una a una, i clar, totes són diferents, amb la qual dius, no és una producció en sèrie, encara que la cadena sigui en sèrie, sinó que és una producció una a una, artesanal, d'una unitat a una unitat.
Entenc que...
Digues, Marina, digues.
No, que entenc que feu dissenys únics, tenint en compte les vostres importacions.
Sí, nosaltres treballem amb els arquitectes interioristes, bàsicament per espais públics com ara hotels, bars, restaurants, museus, botigues, i ells, clar, ells dissenyen l'espai i llavors tenen una necessitat concreta per aquell espai, llavors nosaltres ho adaptem tot a la mida. I moltes vegades amb el dibuix que ells ens envien dius, mira, vull una reproducció d'aquest logo, vull una reproducció d'aquesta imatge que lliga amb tot el reste de concepte de l'espai, i això ho fem nosaltres un a un per ells, sí.
A més, no sé si algun... Clar, entrant a la pàgina web hi ha moltíssims dissenys, és espectacular tots els que teniu i es pot fer una ullada a tots. No sé si hi ha algun que diguis, és que aquest va ser espectacular, va ser una passada.
Bueno, n'hi ha un que és molt espectacular per lo gran que és, que vam fer fa el 2015, quan era l'Expo de Milán, l'Expo Universal, vam fer el pavelló d'Equador, vam recobrir tot amb cadenes, eren més de 800 metres quadrats d'un recobriment de tot l'edifici. Llavors, és, bueno, 25 metres d'amplada, una façana per 10 d'altura, pues, les quatre costats, pues, això era bastant, bastant impactant, va ser un dels projectes més així, més que et queden a la memòria, no?
Coincideixo, perquè l'he vist a la web i realment és espectacular.
Sí, sí, sí.
I escolta'm, ara heu obert una nova línia de negoci, o sigui, no només cortines decoratives, sinó que amb la cadena també es poden fer altres coses.
Sí, amb la cadena no només pots fer, diguem, treballar en dues dimensions, que seria la cortina o un separador, sinó que també estem treballant ara amb dissenyadors externs per desenvolupar producte propi fent servir la malla com a matèria prima. Llavors, ara acabem de fer amb uns dissenyadors que es diuen Yono, una làmpara, doncs, que està tota composta de cadena. De fet, és com un tub fet de cadena que ha portat molt de desenvolupament i inclús anar a parlar amb la universitat per desenvolupar un sistema per calcular les longituds, però és una làmpara molt escultural i molt, molt espectacular que, vaja, que estem començant a introduir i creiem que aquesta línia d'anar creant producte propi és, anirem per aquí.
I aquesta làmpada ja l'exporteu als Estats Units també o encara només aquí?
Sí, als Estats Units també ja estem començant a treballar. Allí hi ha un tema de normatives que estem acabant de lligar. La vam presentar a Milán a l'abril i han fet projectes a Aràbia Saudí, una altra a Grècia, bueno, que està començant a agafar.
Per on passa el futur de l'empresa, Josep Maria?
Bé, el futur el veiem, doncs, anar continuant amb la línia de personalització, anar oferint solucions personalitzades als arquitectes, anar obrint noves possibilitats de producte on utilitzem la cadena, perquè al final és el nostre know-how, és el que sabem fer, la cadena, i oferir tant producte propi com solucions, és, bueno, solucions, utilitzar la cadena per decoracions de sostres, per decoracions d'exteriors, anar obrint possibilitats que estem treballant amb el nostre departament d'innovació.
Hem parlat de projectes molt grans, però segurament si algú vol fer un projecte petit també, eh? Per tant treballeu per clients grans, per clients petits,
sí,
per tothom.
Sí, sí, qualsevol tipus de projecte, tan gran de 1.000 metres com petit d'una porta, un recobriment, una cosa per tapar, sí, cada projecte és diferent i nosaltres treballem per qualsevol projecte.
Es pot seguir innovant, no està tot fet com molts cops diuen, no?
Bueno, costa, o sigui, s'ha d'anar buscant l'espai, el nicho. Això també al final és un producte que és molt nicho, perquè, per exemple, no entra tots els projectes, no tots els decoradors encaixen amb la idea que tenen, però s'ha d'anar buscant nichos i aquí n'hem trobat un i intentarem doncs, anar seguint per aquí, però jo crec que això és vàlid aquí com en altres camps, suposo. Sí, sí.
Doncs Josep Maria, si tornes a fer cortines pels Oscars, espero que li expliquis al Josep i que torneu a explicar-ho. Moltes gràcies per venir avui a Carrer Major.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Josep, et deixem ben acompanyat.
I tant, ara m'hi preguntaré que m'expliqui més històries.
Perfecte, ja ens ho explicaràs. Adéu.
Adéu.
Entrem a la biblioteca del Carrer Major.
Avui a la biblioteca hi hem trobat un clàssic. Ariadna, el laberint grotesc, de Salvador Espriu. Ariadna, el laberint grotesc, és un recull de narracions i ha estat considerada unànimement com una de les obres més representatives d'Espriu i un llibre essencial de la narrativa catalana contemporània. Escrit l'any 1935, va ser revisat per l'autor i reeditat el 1975 amb una introducció, L'home jove i el vell, on Espriu explica l'evolució del llibre al llarg de 40 anys. Les narracions són petites peces mestres on es reflecteixen les preocupacions i obsessions més profundes de l'autor: la mort, la llengua, el país, la condició humana. Espriu utilitza el laberint com a metàfora de la complexitat de la vida, però la mateixa estructura dels contes configura alhora un laberint. Ariadna, el laberint grotesc, de Salvador Espriu. Publicat per Edicions 62.
L'estiu és època de viatges, de marxar fora del territori, de conèixer noves coses, però també es poden fer plans diferents i sense anar gaire lluny per conèixer millor tot el que ens envolta. I nosaltres ara volem anar cap a Reus.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
I allí tenim el nostre company Arnau Martínez, que quan no està de festa està de ruta.
No paro, Marina, ja ho saps.
A veure, explica'ns, què ens portes avui?
Doncs mira, com deies, a casa no s'hi pot quedar ningú aquests dies i avui parlarem de les activitats de l'empresa La Teva Ruta amb la Maria Carmen Granados. Bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, ara ofereixes una vintena de rutes, que déu-n'hi-do,
sí.
Per ser al Camp de Tarragona, i alguna que fas puntualment a Barcelona, després ho explicarem, però com va sorgir tot plegat?
Doncs mira, ara farà uns 5 anys que em vaig posar en aquesta empresa. Jo sóc guia oficial de turisme de Catalunya, sóc autònoma, i llavors doncs, una mica ja abans estava fent visites guiades aquí a la província de Tarragona, també a Barcelona, per una agència de viatges, i vaig decidir doncs, fer el salt i posar-me pel meu compte.
La majoria de visites no, que ofereixes tenen com un eix central, per exemple, l'oli de Riudecanyes o la Vila Vermella de Prades. Com es configuren les rutes?
Doncs, per un costat podem trobar rutes aquí al que seria la zona de Tarragona, i sobretot, doncs, a part d'oferir visites aquí a les ciutats de Reus o Tarragona, doncs, sí, també oferim visites a pobles més de l'interior, que potser no són tan coneguts a nivell turístic, però que també tenen molt per oferir, i llavors doncs, són visites més tematitzades, exacte, no? Doncs, per exemple, doncs, el tema de l'oli o la història de Prades, o bueno, diferents opcions tenim.
Suposo que és un reclam, no? També.
Sí, perquè doncs, fins ara tampoc no s'havia promogut el turisme en aquests poblets de l'interior, en el que anomenen les muntanyes de la Costa Daurada. I aleshores doncs, també és un patrimoni interessant a veure, tant per la gent d'aquí, que som d'aquí, que tots ho coneixem, però que potser no ho coneixem de forma molt, molt profunda, com per la gent també de fora, que vol trobar alguna cosa més per visitar.
Es poseu tot en conjunció, no? Per exemple, barreges gastronomia, cultura, paisatge, patrimoni...
Sí. Sí, sí, és el que et deia, doncs, tenim un patrimoni molt variat, molt valuós, des de diferents vessants, des de la història, els monuments, les tradicions, la gastronomia, i val la pena doncs, conèixer-ho, clar.
Ara has començat una pel Parc Samà de Cambrils, en què consisteix?
Sí, doncs la visita que oferim al Parc Samà doncs, es fa en col·laboració amb l'empresa que porta ara aquest parc i doncs, el mateix és per explicar la història del Parc Samà, els seus orígens, la família del Samà, parlem doncs, del fenomen dels indians i parlem una mica de l'evolució històrica d'aquest parc, les seves curiositats.
Suposo que també deu venir gent del territori que no deu conèixer tot això.
Sí, sí, jo m'hi trobo constantment. La majoria de visitants que venen a les meves rutes doncs, són més aviat gent d'aquí, de Catalunya, sobretot doncs, de la província de Tarragona, també de l'àrea de Barcelona, i molta gent doncs, m'hi trobo que ja han estat aquí però que no ho coneixien.
La ruta és una mica el perfil de la gent que ve, o de la gent del Camp de Tarragona també que no ho coneixien, però també estàs oberta a grups de persones, no? D'agències, per exemple.
Sí, sí, jo diguéssim que treballo en dues vessants, no? Pel públic general i per l'altra banda doncs, per agències de viatge com a guia freelance doncs, també ofereixo els meus serveis doncs, a agències i grups concertats d'aquí i de fora, clar.
I què diuen la gent que ve de fora a veure la zona de Tarragona? Què els sorprèn?
Doncs se sorprenen de la varietat d'espais a visitar i de la varietat de valors no?, que té aquesta terra. Doncs, per exemple, trobem patrimoni romà a Tarragona, modernisme a Reus, enoturisme molt a prop al Priorat, excursionisme, senderisme, les muntanyes de Prades. Bé, és una diversitat molt, bueno, molt valuosa per ells.
Turisme... Abans
comentàvem que teníeu una vintena de rutes aproximadament. Per on anirien aquestes rutes?
Doncs seria per un costat les de la província de Tarragona, que sobretot ens centrem en el Camp de Tarragona, les ciutats de Reus, la ciutat de Tarragona i com et deia, doncs, aquests poblets més a l'interior. I per altra banda, si ens n'anem ja a Barcelona, doncs, potser són visites més per a grups concertats i en llocs molt més turístics, no? La ciutat de Barcelona, Montserrat, Sitges, que és el que té més demanda.
Per què crida més Barcelona que Tarragona?
Bé, jo crec que és una mica obvi, no? Barcelona és una de les ciutats més visitades del món. Evidentment, doncs ara per ara no es pot competir en la massificació turística que té Barcelona, però molta gent quan s'escapa per aquí doncs troba que és tota una sorpresa, no? I que els agrada molt també i que no està gaire explotat, no? En aquest sentit, no tant com Barcelona.
Està poc...
Ara que dius just... Digues.
Sí, està poc explotat la demarcació de Tarragona?
Bé, a veure, una mica es fa en el que podem assumir, no? I en els últims anys s'ha fet molt més encara. No cal anar molt lluny tampoc, ara tenim molts creuers a Tarragona i això és una feina molt important que s'ha fet, estem rebent molts turistes estrangers i cada cop es fan més coses i és molt positiu, però clar, encara doncs, queda molt, no?, per arribar a Barcelona i potser tampoc cal arribar tant, perquè també s'està veient que tanta massificació potser no és tan bo.
Ara t'ho anava a dir, no sé fins a quin punt hem de patir que es massifiqui també la zona de Tarragona, perquè Barcelona és evident que ja està massificat.
Sí, clar, arriba un punt que més que un benefici és un problema i llavors s'ha doncs, d'intentar arribar, no?, doncs, a aquest punt d'equilibri i sempre doncs, respectant doncs això, la convivència també amb la gent local i respectar el patrimoni tant cultural com natural. Per tant, doncs, bueno, jo crec que està bé.
De totes les rutes que abans dèiem de la vintena que oferies, sobretot si ens centrem aquí al Camp de Tarragona, amb quines et quedes? Quines t'agraden més a tu personalment i després també quines tenen més demanda?
Doncs a mi preferiblement les que m'agraden potser són les de Reus, ja que jo també soc de Reus, i de fet són les que també tenen més demanda. Ara mateix a Reus estic fent dues rutes, que van relacionades també amb el tema del vermut, que de fet estan dins del catàleg de les rutes del vermut de Reus.
I en què consisteixen aquestes rutes?
Doncs una d'elles, per exemple, és Vermut i botigues amb història. És una ruta per conèixer les botigues centenàries de Reus. I a banda de parlar doncs, de les petites històries que hi ha darrere de cada botiga, doncs, també parlem del que seria doncs, la història més social, més econòmica de Reus, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i també doncs, introduïm el tema del vermut, amb dues degustacions, per cert.
Suposo que per fer aquestes rutes tu també has hagut d'estudiar les històries i el territori.
Sí, evidentment, darrere de tota aquesta feina doncs, hi ha estudi, hi ha formació, doncs, tot això ja em venia dels anys en què jo vaig començar a fer de guia, però bé, és una feina que, com moltes altres també, doncs, requereix un constant estudi, una constant actualització i bé, sempre està bé anar ampliant.
Has trobat alguna història que t'hagi cridat així especialment l'atenció?
Doncs, per exemple, de fet tenim una altra ruta, que és la ruta de Reus Secret, que ara es fa cada dissabte, ara al mes d'agost, i és una ruta doncs, que expliquem més anècdotes, no? Més històries així curioses. I hi ha una història que m'agrada explicar, que és sobre el Reus medieval, no? Perquè a més també a Reus hi ha molt més de modernisme. Però bé, llavors explica que a l'època medieval l'antic cementiri estava situat al costat de l'església, que no és la que tenim ara, sinó que hi havia una altra prèviament, i sembla ser que aquest cementiri estaria obert i hi entrava tothom. De fet, també es feia mercat molt a prop i també se sap que entraven els animals i que l'Ajuntament va arribar un moment en què ho va haver de prohibir que entressin els animals sols, perquè, clar, doncs era un inconvenient, no? Com us podeu imaginar.
Carmen, també n'ofereixes algunes no, que estan destinades específicament a un públic més familiar, de famílies que el complet, no?
Sí, hem intentat també adaptar aquestes visites doncs, a públic més familiar, a diferents tipus de públics. En aquest cas, doncs, actualment hi ha tres visites familiars. Una es fa a Prades, és una visita amb una gincama. L'altra es fa a Riudecanyes, amb tot el tema de l'oleoturisme. I d'altres fa el Cuber, també col·laborem amb el Museu del Cuber i també doncs, fem un taller al mateix museu amb una visita dinamitzada al poble.
Que el Cuber també, els bandolers són protagonistes no, de les visites?
Sí, 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 clar, ells agafen tot el tema del bandolerisme, que és el tema principal de la seva festa major també, la festa dels bandolers, i doncs, bé, creiem que és un tema que pot atraure també l'atenció dels més petits i llavors també juguem amb tot aquest tema.
Ara que dèiem una vintena de rutes, no sé si n'estàs preparant alguna més, si en tens alguna allò ja donant-li voltes.
No, de moment no.
De moment quedes amb la vintena, que ja déu-n'hi-do, no?
Sí, és suficient.
Carmen, per anar acabant, explica'm com feu aquestes rutes, totes són a peu?
Sí, són visites guiades a peu, sí, sí. Llavors són visites la majoria en ciutats, en pobles, i si dins d'alguna ruta que també n'hi ha que visitem diferents pobles, com ara per exemple doncs, la ruta de Prades i Capafonts, doncs aleshores el trasllat es fa en vehicle. En principi no són rutes d'excursionisme ni senderisme, són visites guiades culturals.
Són faciletes, no?
Les podrem fer tu i jo, Marina.
I tant, tothom.
Home, jo soc més esportista que tu, Arnau.
Ja ho provarem.
Moltes gràcies, Maria i Carmen Granados.
Gràcies.
Responsable de la teva ruta per venir a Carrer Major. I, Arnau, anirem a fer una d'aquestes rutes, no pateixis.
La del vermut.
Exactament, això t'anava a dir. A mi m'ha quedat la del
vermut. Ja et conec, ja.
Exacte, ens anem coneixent. Gràcies a tu també, Arnau.
Fins ara.
Joan Serra era un temible bandoler vallenc, més conegut com La Pera. El bandoler viatjava pel territori cometent els seus crims i un dels seus llocs preferits es trobava a Montblanc. Una cova propera a la Font de la Pasquala es va convertir en amagatall habitual. La cova té diverses sales, el que la va convertir en l'amagatall ideal per La Pera. La roba se sentia... El bandoler s'hi va amagar durant molt de temps per fugir de la justícia i, de fet, gràcies als passadissos de la cova, va poder escapolir-se dels seus perseguidors. Ara és difícil accedir-hi per la quantitat de vegetació, però la seva llegenda continua ben viva. No em mateu, jo tinc dos fills i una esposa.
A Ara parlàvem de rutes amb l'Arnau Martínez de la Nova Ràdio i nosaltres a Tarragona volem fer també un viatge, però un viatge a l'infern.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
Amb la calor que fa, algú pot pensar que apagarem l'aire condicionat i sortirem al carrer, però no, no, no. Volem parlar dels 35 anys del Vall de Diables de Tarragona i per fer-ho tenim els estudis al president del Vall de Diables de Tarragona, l'Enric Garriga. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia a tothom.
Celebreu els 35 anys amb una imatge gràfica que ja vau presentar aquest mes de juny. Com ha començat la celebració?
Home, de fet, la imatge gràfica la vam presentar al febrer.
Al febrer, això.
Al juny hem presentat el programa d'actes amb algunes activitats encara mig secretes. I, de fet, ja... Deixa'm el programa un moment.
Et deixo el programa, no pateixis.
És que ja n'hem fet unes quantes.
És que m'ha portat el programa i l'estava jo aquí mirant abans de començar l'entrevista i no se'n recorda totes les...
Oh, és que són tantes. No, el juny ja vam fer, per exemple, amb el Minipop vam posar un taller de diables infantils, en què la canalla es podia fer una foto amb les siluetes de Lucifer i la Diablesa, hi havia un retallable del diable, ensenyàvem a tocar el timbal, etcètera. I això va ser un dels dies del Minipop. Això ja era una activitat perquè també, dintre del 35è aniversari del Vall de Diables, hi ha uns quants subaniversaris, no? Com són els 20 anys del Vall de Diables infantil, els 10 anys de la Ligueta com a més destacats, però també tenim els 25 anys que fa que representem el Vall Parlat de Sant Miquel i Diables de l'estil tradicional.
I també els 30 de la samarreta de la Santa Tecla, que la veu impulsar vosaltres.
Exacte, els 30 anys de la samarreta. Doncs totes aquestes coses que van de 5 en 5 són coses que celebrem enguany. Per això el juny ja vam començar amb una cosa infantil, que aprofitem el Minipop, doncs per, ja que és per la canalla, fem una cosa amb els diables infantils. Després vam fer també... Vam presentar l'Alona i el programa d'actes el 19 de juny a la plaça de les Cols. Després, per Sant Joan, vam fer un vermut al migdia, cosa que no solem fer. Sí que vam fer els actes habituals a la tarda, la Moscatellada, la Cercavila de Foc, tot això, però doncs al migdia vam fer un acte extra. El juliol hem fet poques coses públicament, però hem fet un torneig de futbol sala entre els balls de la coordinadora de balls de diables tradicionals. I això va ser el dissabte 7 de juliol, en què van venir a Tarragona els equips esportius, no els que tiren foc, no els que fan versos, els que xuten la pilota, van venir a Tarragona els de la coordinadora i van fer aquest torneig. I ara ja a l'agost sí que ja comencem amb actes més gruix, i concretament aquest dissabte és quan farem el tema de, primer, un vermut de celebració dels 35 anys del Vall de Diables, en aquest cas amb un DJ convidat, que és el Jordi Cruz, que és prou conegut i que, diguem, que ja dona una mica de prestància a l'acte, no?
Jordi Cruz, el presentador d'Art Attack, per la gent que no sàpiga ubicar-lo, és el presentador d'Art Attack.
Ara ja no?
Ara ja no. Bueno, no sé ni si existeix el programa ja.
Em sembla que ja no.
35 anys ininterromputs de Vall de Diables de Tarragona, es diuen ràpid.
Home, sí i no, depèn. Només és anar sumant un dia darrere l'altre i al final passen 35 anys. Però sí... Volia dir, el dissabte, al migdia fem aquest vermut, però a la tarda hi ha dos actes importants, que són la presentació del pastís d'aniversari, que això és una iniciativa de la pastisseria Caljan. No és que nosaltres l'hàgim encarregat, ells ja tenen aquest costum de fer pastissos. Cada any fan un pastís d'aniversari per alguna entitat del seguici de Tarragona, de Torredembarra, de per aquí la zona, saps? I enguany, doncs, ja fa mesos ens van dir l'any que ve volem fer el pastís pel vostre aniversari. Perfecte, és un pastís que no puc explicar en què consisteix, evidentment, això se sabrà dissabte. El que sí que puc dir és que hi haurà, a més, hi haurà un detallet a sota del pastís, que és el plateret del pastís, és amb el logo del Vall de Diables, amb el logo de l'aniversari.
Amb el logo de l'aniversari.
Això hi ha una tirada limitada, perquè el pastís es ven durant tot l'any, fins l'any que ve que facin una altra celebració d'alguna altra entitat, però hi haurà una tirada limitada, els primers pastissos aniran amb aquest plateret a sota amb el logotip. I després, a la tarda... Després d'això, que això és a les 7, no, a les 6, perdó, a les 6 i això, i a les 7 hi haurà la presentació d'un objecte de col·leccionista que el van mantenir en cert secret durant el mes de juny, però ara ja s'ha començat a dir, és una massa.
Una massa.
Una massa. No dono més detalls.
No pots donar més detalls?
No, ja els donarem el dissabte.
Ah. Parlem una miqueta de la història del Vall de Diables per la gent que no la sàpiga. Recordes els inicis de la recuperació del Vall?
Sí, jo hi era.
I com va anar això? Explica'm.
Doncs no res, que estàvem a l'institut, havia començat el curs, fèiem cou, i uns quants companys havien passat l'estiu tombant per festes majors d'aquí, del Camp de Tarragona i del Penedès, i coneixent els balls de diables com els del Vendrell, els de Reus, els de Vilafranca, els de l'Arbós i tots aquests, i van començar a dir, hem de fer el ball de diables de Tarragona. Ja sabíem que existia perquè alguns companys al curs anterior havien fet un treball d'investigació, havien tingut un premi, etcètera, etcètera, i d'aquí, diguem, la base teòrica ja la teníem. Llavors,
vau aprofitar aquell treball d'investigació.
Sí, i durant l'estiu vam prendre nota de com funcionava el tema, es van fer amics dels balls de diables que en sabien, perquè, a veure, l'any 83 n'hi havia molt poquets, i eren els històrics els que hi havia, i aquests són els que ens van apadrinar. Els de Reus, els de Vilanova i els del Vendrell, si no recordo malament. Després nosaltres, també durant aquests anys, també hem apadrinat molts altres balls que també alguns ja han fet els 25 anys, o els 20, o els 30, i allò va ser així fa 35 anys.
Entre un grup d'amics, podríem dir.
Sí, de companys d'institut, ens vam passar tot el curs fent, doncs, per la castanyada, vam vendre castanyes per guanyar pasta, per poder fer els vestits i el material. Vam fer una cistella de Nadal, i amb aquestes coses vam tenir el pressupost inicial per poder fer els vestits i encarregar les masses de fusta. Se'n vam anar a Vilaseca a veure l'Antonio Mas, que jo coneixia perquè la meva família és de Vilaseca, i ja sabia que aquest home, a part de fer coses de ferro, feia coses de ferro artístiques, feia escultures de forjades i tal, i vam anar a preguntar si ell voldria o sabria fer uns ceptrots. L'home no n'havia fet mai cap, evidentment, però el repte li va interessar molt i el resultat, doncs, encara el tenim ara, 35 anys després. No hem canviat el model i, de fet, a partir de nosaltres, el senyor Antonio Mas ha fet ceptots per uns quants Vall de Diables de per aquí a la zona.
I després d'aquesta recuperació del Vall de Diables, suposo que no éreu tants membres a l'entitat com sou ara.
Home, no, clar. Al principi van començar amb 30 o 35, no me'n recordo exactament, però una cosa així. Casualment els que som ara, no? Els anys que som, devien ser... La base érem uns 30 o 35, perquè, a veure, en aquell moment vam fer 22 vestits, igual el mateix que tenim ara, dels quals 4 són timbalers, hi ha el Lucifer i la Diablesa, hi ha el que fa d'encenador... I en aquella època la pirotècnia era molt simple, només hi havia dos o tres tipus de cosa i, per tant, amb poques bosses, i també no hi havia tradició, la gent no ho coneixia, no tiràvem ni molt menys la quantitat de foc que tirem avui dia. Vull dir que en aquella època amb poques bosses podíem fer, i vam començar a 30 o 35 persones, i de seguida, els 4 o 5 primers anys, la cosa va créixer i es va apuntar un munt de gent, i de seguida érem 50 o 60 persones aquells primers anys ja.
Quina valoració en fas d'aquests 35 anys? Ja ha canviat molt l'entitat?
Home, jo diria que sí. Jo diria que sí. Ha canviat per moltes coses, perquè al principi érem tots doncs, gent de 17 o 18 anys, i en canvi ara tenim una franja d'edat que va des dels 18, que és l'edat mínima, fins als 60, i n'hi ha que passen dels 60 ja a l'entitat. Vull dir que hi ha un ventall d'edat important. Amb tots aquests anys hem anat fent tot això, que hem anat creixent com a entitat a base de... cada 5 anys celebrar aniversaris i fer coses que puguin quedar per l'endemà, i per això tenim el Ball de Diables infantil. També el vam fer ara fa 20 anys amb la idea de tenir un relleu generacional. És cert, mira, el Lucifer actual nostre va començar a la primera fornada de Diables infantils. Tenim altres diables avui dia, que són diables adults, que van començar fent d'arcàngel amb el Ball de Diables gran o amb els infantils. I uns quants dels primers nens que van ser d'aquell Ball de Diables infantil de fa 20 anys són ara membres del Ball de Diables adult. Al mateix temps, el 88 vam crear l'Àliga, pel 5è aniversari de l'entitat vam fer una altra recuperació, va ser l'Àliga. Ara celebrem els 10 anys de l'Àliga petita, per tant, fa 10 anys amb el 25è aniversari del Ball de Diables vam fer l'Àliga infantil, i és un no parar.
Això anava a dir, això és un no parar. Per enguany, algun acte d'aquests secrets que ens puguis donar alguna pista?
Sí, acte secret, sí, el del 17 de setembre. La presentació d'una cosa el 17 de setembre, com que és secreta, haureu d'esperar el 17 de setembre.
Bueno, però no pots dir la presentació d'una cosa, s'ha de donar
sí,
alguna pista.
Sí, és una cosa que crearà una nova tradició local.
Una nova tradició local?
Sí.
Ens quedarem així, doncs.
Sí.
I després també, el 10 de setembre, presentareu el llibre Vida Infernal. Què hi trobarem en aquest llibre?
Una de les coses que fem entitats com la nostra és de tant en tant fer un llibre que serveixi per recordar el que hem fet o el que hem descobert sobre la nostra història. El 10è aniversari de la Vall d'Aran vam fer un primer llibre en el que explicàvem la història medieval i tota la història, tot el que havien investigat els companys investigadors, els arxius...
Els inicis, tal. Més sí, inicis. De...
Sí, la part històrica, la part antropològica, feta per, doncs, per exemple, una, professors d'antropologia de la universitat, professors de filologia parlant sobre els balls parlats, etc. Fotos d'aquella primera dècada del ball, la llista de membres del ball aquells 10 primers anys, però des de llavors no havíem tornat a fer un llibre, diguem, de gruix. Havíem fet el 15è aniversari, vam fer un altre llibre, però aquell va ser d'imatges, va ser Els colors de Santa Tecla, que és un llibre que avui està exhaurit, però hi ha reedicions amb altres formats. Enguany ja feia temps que remenàvem que hauríem de fer un altre llibre, i el llibre que presentarem és el que es diu Vida Infernal, que, tenint en compte que han passat 25 anys des de l'altre, i que la part d'investigació, en aquests 25 anys han aparegut noves dades i molta més informació, imatge gràfica, etc. Però no ho tenim complet, això ho hem deixat per més endavant, i enguany presentarem un llibre d'una manera diferent, que no existeix cap d'aquest estil, que és el que explica la vida interior de l'entitat. La vida interior, diguem, allò que no es veu quan el que la gent no coneix. La gent coneix el que fem al carrer.
Com us organitzeu, diguéssim.
Exacte, com s'organitza l'activitat anual, el que fem per Carnaval, quan anem a fer una sortida a una altra població, quan anem a correfocs com el de Vilanova, com es fan també hi ha fins i tot les juntes i les assemblees, aquest tipus de coses, la festa de Sant Joan, aquestes altres coses que fem durant el dia de Sant Joan, tot aquest tipus de coses, baixada de l'àliga, tot aquest tipus de coses són les que reflecteix el llibre, en què a mi el que predomina és la fotografia.
Home, les imatges del Vall de Diable sempre són bastant impressionants.
Sí, però precisament el que intenta ser aquest llibre és no ensenyar les imatges típiques que tothom veu, de carretillades, d'enceses, de diables encenent, aquelles boles de foc, aquells sortidors i tot aquell tipus de coses. Això ja ho veu tothom al carrer. Les fotos que hi ha al llibre són aquelles que fins i tot a vegades gent del ball desconeix aquells aspectes del que passa a la vida interior del ball. I aquestes són les fotografies que hi ha al llibre.
I ja per acabar, i de forma ràpida, perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, cap on ha de mirar el futur de l'entitat?
Cap a l'infern, evidentment.
Cap a l'infern, sempre.
Home, aquest estiu tenim fàcil, perquè amb aquesta calor estem en la nostra salsa.
Home, i també ara deveu estar en plena època de sortides.
Sí, sí, de fet, aquest mes de juliol hem fet tres o quatre sortides, i de fet enguany, com que tenim altres actes, hem fet menys sortides que altres, que en anys, diguem, sense aniversari. Quan en un any sense aniversari hem passat a fer 14 o 15 sortides, fora de Tarragona, vull dir, i les de Tarragona, fins a Vila Santa Eulàlia, vam fer 14 o 15 sortides. Enguany només n'en fem 9 o 10, Els Vall de Diables Infantil n'està fent unes quantes, també, més de les habituals, també, perquè com que estan d'aniversari, doncs s'han de deixar veure, i han actuat a Terrafort, a Sant Salvador, pròximament, tant els grans com els petits anem a la Bisbal del Penedès la setmana que ve, però els grans hi anem un dia i els petits un altre. I anem fent. Doncs, anem cremant.
Doncs esperem que miri cap a l'infern, al futur. Ens quedem amb aquest 17 de setembre, que hi ha aquesta presentació misteriosa d'una cosa que perdurarà. I moltes gràcies a Enric Garriga, president del Vall de Diables de Tarragona, per ser aquí avui i explicar-nos els actes que heu fet.
Gràcies a vosaltres, i quan calgui torno i explico més coses.
Perfecte, nosaltres fem una petita pausa i ara tornem amb més històries.
De 9 a 12, Carrer Major.